100 anys de ràdio amb el suport de Vertis.
Ser Catalunya presenta... Converses de ràdio. Converses de ràdio. Amb tots vosaltres, Xavi Rodríguez i Joan Tejedor.
Xavi Rodríguez.
Què tal?
Benvingut a casa teva, eh?
Home, moltes gràcies.
Havies vist el Toreschi així reformat o no?
No l'havia vist. De fet, he fet tota una revisió de tota la ràdio, perquè feia que no venia 11 anys.
Però feia 11 anys que no trepitjaves casp número 6?
Feia 11 anys, que han passat per mi, em sembla que va ser l'any passat, de fet, perquè clar, vaig estar aquí, doncs, 11, 12 anys, fàcilment. De fet, quan vaig venir aquí no estava ni aquí, la ràdio, estava a Rambla, que estaven reformant casp, i he fet la revisió, m'ha fet molta il·lusió.
Ho has trobat molt canviat o no?
No, no ho he trobat molt canviat. He trobat que s'han canviat coses de lloc, però està perfecte. Tampoc li fa falta grans canvis ara mateix, no?
El Toreschi ha quedat xulo.
El Toreschi ha quedat espectacular. És el primer que he entrat a veure. He vist que heu mantingut la lona que hi havia amb l'Skyline de Barcelona.
És patrimoni de...
No, sí.
No està protegit, no te la deixen tocar.
Home, aquest estudi té història, eh?
Quina és la més grossa que has fet aquí?
Més grossa... Mira, més que grossa, quan penso en aquest estudi... I de fet l'altre dia ho parlava amb el realitzador de l'Hormiguero, el David Fernández. Aquí gravàvem, encara que no sigui ràdio, existia Localia, no? Que era de Prisa.
Sí, la televisió de Prisa.
I aleshores gravàvem un concurs que es deia Picalletres, que era un concurs que consistia en lletrejar paraules en català. I estava treballant el David Fernández d'ajudant de realització, el Rui Balanyà, que és el realitzador de Jordi Évole ara mateix, i jo estava de presentador. I em deia el David, diu, és increïble com d'aquell programa van sortir tres persones que seguim treballant del que ens agrada.
Com us heu guanyat la vida, com us heu guanyat la vida bé, eh?
Sí, no, vull dir, i estàvem tots junts aquí, i crec que si ho traiem de la tele i ho posem a la ràdio, és una de les coses més grans que té Ràdio Barcelona, no? Que és la millor escola, a banda de que doncs estan els millors professionals aquí i n'han sortit un munt, no dic que jo ho sigui, dic que estan els millors. És que és una gran escola, és fantàstic.
Home, ho demostra aquestes converses que estem fent, que avui és l'última que celebrem, i he trobat a faltar potser sentir parlar una mica més del que, i crec que ho representa aquest estudi, la força que ens donen els oients.
Absoluta, clar.
Perquè al final el Toreschi és aquell punt de trobada amb els oients, quan fem el Camp Nen sense joguina, òbviament, és la nit màgica de l'any, hi ha cues a fora, hi ha cues també quan graven el Nadia Sabenada, però aquí hem fet 100.000 retransmissions del Barça amb els diferents equips de transmissions.
Hem fet programes del Fora de Joc.
En català, aquí hem fet, vau fer vosaltres programes del Fora de Joc, és a dir, aquest estudi és una mica el punt de trobada amb els oients, ho ha sigut sempre, no? Aquesta porta oberta al centre de Barcelona. I m'agradaria que ens fixéssim una mica en això, Xavi, perquè crec que una cosa que marca molt el teu pas per aquesta casa, que al final tu i jo vam fer una mica de relleu.
Sí, vam coincidir un any.
Jo vaig entrar aquí l'últim any en què tu estaves a una FM abans de fer el salt a Nacional a 40, no?
Sí.
Amb l'última i los vamos, i després
Correcte.
Ja vau fer l'Anda ja. Però crec que és interessant, el teu moment d'esclat segurament per agafar aquest trampolí, no... Tinc la sensació, jo des de fora, que primer us vaig veure com a oient i després l'últim any com a company, de que al final la força, l'impuls, el que fa que s'hagi d'apostar per vosaltres és la quantitat de gent que teníeu incondicionalment darrere.
Estic d'acord, i de fet, quan vam començar el programa, en el cas del Fora de Joc, quan era un programa que estava bastant pujat de to, de forma pretesa, però era fortet, generava debat internament a la casa, si convenia un programa... tan heavy, si no, si de vegades es passaven, si fèiem massa l'animal. Jo justificava per què ho fèiem així, hi havia gent que li semblava bé, no? Hi havia aquest debat. I aleshores va haver un programa especial aquí, que era el primer aniversari d'Ona, i es va omplir el Toreschi.
Que era per Sant Jordi, l'aniversari d'Ona.
Era Sant Jordi, i es va omplir a vessar, a tope. O sigui, una cosa, però que no ens esperàvem ni nosaltres mateixos. I a l'EGM traiem res, vull dir, res. I aleshores el Girona va dir, escolteu, mira, jo no sé l'EGM, però no em toqueu més els ous, aquest programa es queda i segueix. És a dir, que sí, que estàs dient una cosa que és molt certa. Al final, quan tu veus que fas un producte radiofònic, que fas un programa, i que al voltant doncs els oients t'estan d'alguna forma empenyent i volen participar i doncs són els que et dona molta força, de cara fins i tot als teus caps.
Són els que et converteixen en intocable, al final.
Sí, bueno, intocable no hi ha ningú.
Ja m'entens, en aquest sentit, que el director de llavors, el Josep Maria Girona, va dir, escolta'm, l'aposta és aquesta.
Sí, sí.
I no li va fer veure un estudi de mercat, no li va fer veure amb la gent. No li va fer veure un focus group, no?, d'aquests que reneixes
a gent
per preguntar-los què es fa a la ràdio, el focus group...
I vam fer molts programes, aleshores els fèiem per Catalunya i anàvem donant voltes i realment... Era espectacular i fins i tot que ens sorprenia a nosaltres mateixos, no? Amb el Jaume Serra, quan estava a Girona, havia muntat programes allà i venia un munt de gent. Clar, fèiem els directes, no com els fem ara a la ràdio, que els fem a la tarda, els fèiem a les 7 del matí. Aleshores, clar, hi havia 400 paios amb samarretes del Barça en un teatre de Girona a les 7 del matí, és una cosa una mica sorprenent, no? En un dia laborable, era molt curiós.
D'on creus que neix aquesta connexió amb l'oient?
Crec que algun cop n'hem parlat. És una qüestió de clima. Hi ha molts factors, no? Però una, i tots són necessaris. És a dir, crec que hi ha una part de clima, és a dir, si tu t'ho estàs passant bé fent el teu programa, o sigui, això acaba traspassant. O sigui, si tu estàs fent el moguts i t'estàs rient, estàs gaudint, hi ha aquella connexió amb l'equip, al final això traspassa. Però no n'hi ha prou només amb això. És a dir, no ho pots fiar tot. Ah, mira, ens ho passem molt bé, com ens ho passem molt bé, va molt bé. Crec que has de treballar la part més d'estratègia, posat entre cometes, en el sentit que tu has de saber qui t'està escoltant i fer un programa per aquella persona que t'està escoltant. És a dir, abans de començar, dius, aviam, on FM no existia, no? Quan jo defensava la part d'anar una mica més passats de voltes. No existeix. És una emissora que posarà música rock actual, que parlarà sobretot del Barça, que tindrà la graderia, és a dir, futbol, rock... ens escoltaran sobretot homes. Si anem a la part de programes d'esports, és tot molt acadèmic i està tot molt ben fet. I aquí a la casa, què hem de dir als esports d'aquesta casa? Vull dir, estan al màxim nivell. Clar, hem de buscar una cosa que sigui totalment diferent. I dins de trobar aquest producte totalment diferent, a partir d'aquí, i un cop el treballes i penses, ho farem així, ho farem així, tu has de passar bé. I si tu passes bé, traspassa i l'oient connecta. Però és molt difícil, No crec que hi hagi una fórmula realment... Jo t'explico la sensació que tinc, però de vegades no saps ben bé per què passa això. Ara, a Kiss FM estem fent una cosa totalment diferent, perquè estem fent un despertador musical amb un públic molt més adult, ens escolten moltíssimes dones, i els directes també, l'altre dia vam fer una Màlaga i van venir 1.000 persones a veure el programa, no? Que és una cosa, i s'ho van passar bomba, i nosaltres ens ho passem molt bé, no? Aleshores, crec que és una barreja de treballar i de ser autèntic en el sentit de la paraula, de no mentir, de no fer un paper que no correspon amb com ets i després passar-t'ho bé treballant, no? Segur. Jo crec que tu estaràs en el mateix cas i...
Sí, tinc la sensació que l'oient el que necessita és que connectis amb el que necessita sentir en aquell moment. És a dir, jo crec que l'horari que fèieu al Fora de Joc és un horari que molta gent està pencant.
Sí.
Està a l'oficina, està el que és transportista, està el cotxe, el camió, a la furgoneta, o el taxista, o el conductor d'autobús, o el que té el negoci propi, i està immers enmig de la rutina. I en aquell moment tenir una finestra d'aire fresc obert que et fa trencar de riure, o et trasllada, o et fomenta aquest... escapar, entre cometes, del que molts associem quan estem treballant al que és la rutina, no? El que és la verdura de la vida, no? I que et pot donar una racioneta de xocolata està bé. A mi amb moguts em passa una mica el contrari, que jo tinc la sensació que quan fem els partits en directe l'oient, sobretot el que és del Barça, i potser generacionalment està canviant, però tradicionalment l'oient del Barça es mira i escolta el futbol per patir. Llavors, jo, mentre estan jugant, no em vinguis amb brometes, no em vinguis amb gracietes, estic susceptible... Jo quan faig les grans, em poso molt en el paper de la gent que tinc al voltant, quan anàvem al seient de soci del meu pare al Camp Nou. Aquella gent estan allà patint. I en aquell moment, no em vinguis amb brometes. Llavors has d'intentar connectar amb l'estat d'ànim d'aquell oient en un altre moment. Que quan el partit va bé, sí. Jiji, jaja, el que dius tu, el clima amb l'equip... Quan no va bé, explica'm per què no va bé. I quan ha anat malament... estripa-m'ho tot i crema-m'ho tot, que m'ha anat malament.
Vull bronca, eh?
Sí, jo crec que has de saber adaptar-te al que sent la gent en aquest moment.
Has de buscar, és a dir, el meu referent, quan pensava, hem de fer un programa despertador, una emissora que l'eslògan és esports i diversió, no? Clar, pensa, som hem de ser l'agradada d'animació. Vull dir, tu pots agafar el paper del culer patidor, que és, és el majoritari, és a dir, el culer
li
agrada
patir... De Montjuïc o del Camp Nou, veus la pastilleta que és l'agrada d'animació, que ara sobre els tenen castigats, i et mires, castigats. I et mires la resta...
Clar, jo vaig dir, m'identifico més, vull dir, també és de, per això, per fer una cosa que sigui de debò, d'acord, que sigui real, has de veure amb qui t'identifiques, no? Tu t'identifiques amb el que has viscut a l'estadi i dius que, clar, estic a la part dels patidors i està molt bé, perquè al final tu fas aquest paper i suposo que ho deus notar que la gent que us escolta s'identifica molt doncs, amb aquest perfil, no? Al final acabes transmetent aquesta realitat. Sobretot... Però has de buscar...
Has de buscar un equilibri, clar. Has de buscar... Has de buscar... I has d'anar afegint elements, has d'anar... perquè vosaltres també fèieu el fora de joc, però també portàveu gent que era capaç de... O de tenir bona informació o de tenir també capacitat d'anàlisi.
Sí.
Has de saber trobar l'equilibri.
Teníem una barreja... El que teníem era pocs recursos, però la veritat és que els recursos que no teníem tractàvem de suplir-ho amb creativitat, no?
Però tu quan tens pocs recursos pots no fer el millor producte, si vols, acadèmicament, no?
Sí.
Però sí que pots fer el producte preferit de la gent.
I tant. Ho vam comprovar nosaltres amb el Cristóbal Chassén, que era la persona amb qui em recolzava jo més en l'equip. Teníem un equip que eren tots brutals, l'Aina, l'Alan, eren tots fantàstics, però amb el Cristóbal érem el que discutia més, de fet, que està col·laborant amb vosaltres. Discutíem moltíssim.
M'ho crec.
Aleshores, discutíem molt, però anàvem a l'estadi i estàvem allà fent un càsting, no? Dèiem, a veure, quin és el personatge més personatge per portar... I anàvem allà, parlàvem amb ell, vostè no voldrà venir a la ràdio? Sí, haig de venir, ja haig de dir que no sé què... Tal. Es queixaven i era el Barça del Pep, és a dir, gent queixant-se en aquella època que... I vinga, cap a l'estudi. I anava a fer aquest càsting, és a dir, que amb la creativitat acabaves traient personatges i coses que a la gent li agradaven molt. I el fora de joc és que li dec moltíssim. Del fora de joc que tenim... És veritat que en audiència anava pujant mica en mica... Jo vaig tornar a 40, on hi havia estat molts anys, perquè el que és ara el meu cap, el director, el Jaume Baró, i el Miquel Corral, que era en aquell moment director i subdirector de 40, des de Madrid escoltaven per internet el fora de joc. Això és grandiós. I deia, però això és molt divertit. Això a la nit, però sense el futbol. I vull dir que el programa m'ha portat moltes coses molt bones. I he après molt, molt, molt. És a dir, jo no... Quan jo venia de 40 no tenia ni idea de fer un programa de ràdio, però ni idea d'un programa de contingut. I estar en un lloc com Ràdio Barcelona, que és una gran indústria, tenies al costat doncs, el Carles Penya, el Chiqui, l'altre, no sé qui, i li anaves preguntant a tothom que tens el telèfon d'aquest, i vas aprenent, i al final aquest contacte amb tanta gent tan bona, cadascú en el seu terreny, fa que acabis aprenent. Però és que acabes aprenent i de cop i volta acabes a 40 fent un programa de nit... perquè el director de 40 t'escoltava que ni ho sabia, no?
Doncs aquest és un altre factor interessant, també, de la teva trajectòria aquí a Barcelona, que és el sortir de la zona de confort. Perquè al
sí,
final...
però és que no et deixaven triar, vull dir...
No.
Però sortiràs de la zona de confort.
Però no et deixaven triar, però sí que hi ha molta part a les teves mans de fer-ho i fer-ho bé.
Sí,
és home... a dir, tu podries haver dit... Ostres, jo és que no... Jo sóc un locutor de 40, excel·lent a la meva feina, fantàstic, està bé que penseu en mi... però no m'hi veig.
I no ho vaig veure gens clar, perquè una emissora començava nova, Ona FM, esports i diversió. En el meu cap pensava la diversió haurà de ser continguda, perquè coneixent que la casa és molt acadèmica, no? com ens agrada dir, doncs, i no ho veia clar. Jo a 40 estava de coordinador de 40, estava de locutor.
Estaves còmode?
Estava còmode, però és que no em van donar opció. Em van dir, faràs això. I després... Estic agraït perquè arrel d'això m'ha anat molt bé fins al dia d'avui, que no em puc queixar, no?
Però està molt bé, Xavi, aquest punt de que hi hagi directors a la casa o caps de continguts o càrrecs amb responsabilitat,
sí.
Que estiguis fent una cosa i se t'imaginin fent una cosa absolutament diferent.
Totalment, no. És el que dic, treballar aquí, el que dèiem al principi, no?
Jo perquè és difícil fer-ho tu, Tu imagina't un despatx i dir, no, escolta, jo estic aquí fent de locutor 40...
Però tu si et ve anar a dir, Joan... A fer una miqueta de ràdio musical.
Em ve gros a sobre, clar, em cau a sobre.
Doncs aquest és el meu cas, no? Que no havia fet mai un programa de continguts, jo, no? Aleshores,
per això et dic, perquè si fos al revés, si haguessis sigut tu que haguessis dit, no, escolta, mira, és que truques al despatx, Girona, o Jordi Martí, escolta, jo m'hi veig fent això. Falta que els directors diguin, no. Tu ja estàs bé on estàs,
Aquí és al revés, faràs això. I de debò, vull dir, al primer moment, dius, per què marrón que m'ha caigut a mi ara? Però què passa aquí? Per què faig aquest marrón? A quina hora? Al matí, però quantes hores? Fins a les 12. Són 5 hores de programa, i quin equip tenim? Doncs aquest és el pressupost, vull dir, ben justet. Sí, és que al matí que no podrem competir. Sí, he buscat la vida. et busques la vida i aprens un munt,
I la trobes,
I la trobes. És dels programes que millor m'ho he passat. O sigui, és que m'he divertit fins i tot amb les bronques, que eren... Va, no diré moltes, però de tant en tant que hi ha algunes bronques mítiques que jo recordo com de les millors coses que m'han passat aquí. O sigui, jo recordo una bronca que em va fotre el Jordi Martí, que no la reproduiré, però que l'he explicat a molta gent, però divertit, o sigui, amb carinyo. Va dir, va ser grandiós aquella bronca.
Perquè són les bronques que formen part de la relació professional. No, sí. No són
episodis
que tinguis
el personal. És que tenia raó, a més, en el que m'estava dient. No?
Vull dir, són necessàries que els que estem al peu del canó, els que estem davant del micròfon, estirem cap aquí i els que han de...
Tu quina és l'última que t'ha caigut així, que dius, m'ha caigut aquesta...
Bronques, jo és que em porto bastant bé. Jo crec que
precisament
que a mi em falta demanar una mica més de perdó en comptes de demanar tant permís, no? Però sí que és veritat que de vegades posen moltes mans al programa de no, tira per aquí, tira per allà. I a mi el millor que m'ha dit un jefe segurament és dir no ens escoltis a cap de nosaltres i fes el que et doni la gana, que si t'hem posat és per algú. Prou ja d'escoltar i tira.
I ho has fet.
Clar.
Pues això és perfecte. Però sempre has de buscar forçar una bronqueta, perquè després la recordes amb molt carinyo, saps? Després dius, que bé aquella bronca que em va caure. Me'n recordo que vam fer, és que clar, potser anàvem massa forts, no? Vam fer una promo d'Ona FM, com anava perdent freqüències, on la promo es deia La increïble emissora de Creixent. I aleshores anàvem donant dates de dies i mesos i anys en què havíem perdut freqüències, que si l'streaming anava malament... Tot queixes, com dient que era molt difícil escoltar la ràdio, i al final la promo deia escolta'ns cada matí de tal hora, si pots. I vam posar dos o tres dies pensar, ningú diu res, que bé, els hi fa riure. No els hi feia riure.
És que no l'havien sentida.
No li feia riure.
És que no l'havien sentida.
Sí, sí.
Però veus, el poder posar una promo com aquesta... I que només et costi una trucada...
Sí, meravellós.
Això és que t'aguanta la gent.
Sí, sí, absolutament.
Allò que fèieu de les cervesades amb els oients?
Sí, sí. Ara no ho podríem fer.
Per què no?
Perquè diria... No quedis amb oients per prendre cerveses, que és incitar a beure alcohol... Seria complicat. Vull dir, hi ha moltes coses, la societat, però no perquè hagi canviat la ràdio, ha canviat la societat. Aleshores, la ràdio al final és un reflexe de la societat i hi ha molts acudits que fèiem, no nosaltres, que es feien a la ràdio en general, o bromes telefòniques, te'n recordes quan es feia a los 40? La prova de novios, i trucava una noia a un paio, jugava a posar-lo calent, ell queia, entrava la nòvia, l'insultava. Vull dir, tot això que en aquell moment era un hit absolut, que era una de les coses que més havien funcionat en ràdio, o quedar amb els oients per fer cerveses, de dir, cervezada popular antes del partido, que era el que fèiem, no? Abans del partit a tal bar, i venien 200 oients a veure cervesa. Ara et dirien, home, no inciteu a veure l'alcohol, potser és una... Però és un reflexe de la societat.
Podríeu fer la quedada igualment. Aquesta proximitat és la que no s'ha de perdre.
Sí, que fem gel popular. Saps?
Que fem gel popular.
Xocolatada popular.
Descafeinat, Ja no inciteu tampoc a prendre substàncies estimulants. Ho noteu molt, això, a l'hora de fer els guions de les línies vermelles que hi ha? O de com són tots plegats més conscients de fer bromes que abans no ens semblaven racistes i ara te les mires i dius eren bromes racistes, o bromes masclistes, que dius abans era tan normalitzat i ara dius una broma així, o un personatge així, com el que vosaltres sempre
nosaltres heu personatges...
funcionat molt amb personatges.
Sí, crec que aviam, com deia, la ràdio és un reflexe de la societat. Aleshores, hi ha coses que tu mateix no estàs còmode ara mateix fent-les, perquè les veus com les veu la societat, no? Però ningú ens posa línies vermelles. Ningú et diu, generalment, tot va més pel camí de la censura pròpia que et fas, no? Dius, home, no riuré d'això, no riuré d'aquest tema, que abans era un...
Però és un tema més de... M'he d'aguantar de no riure d'això o és un tema més de que No, et vas conscienciant de dir, això no fa gràcia.
Jo crec que és que em faig gran, crec que em faig gran. Aleshores, això pot ser que com et fas gran i estàs una miqueta més reflexiu de cop i volta, no és que sigui cap gran pensador, jo, però sí que hi ha coses que dius, això... O coses que han envellit malament, no? Que escoltes que feies i àudios que fèiem no a Ona FM, que fèiem a los 40, ara els escolto i hi ha algun que penso... Hòstia, penso, hòstia...
Que no es faci viral, eh?
No, bueno, estan penjats a YouTube.
Sí, però que dius que ningú l'enganxi i el faci viral 15 anys després, no, perquè en un context...
Es pot defensar, vull dir... El poses en el seu context, com les cançons. Ara nosaltres a Kiss FM posem Sufre Mamón i cada cop que la posem truca algú per queixar-se. És una cosa que em sembla... Que em sembla l'extrem, un extrem... Que no cal, no? Vull dir, és una cançó, no és una realitat, és una ficció d'alguna forma. Clar, no? És que sufre mamón, devuélveme a mi chica, però les xiques no són de nadie, tu no soy tu propiedad, és que de què mal gusto no la pongáis. Vull dir...
És que a nosaltres ens passa molt amb les transmissions.
Que el futbol, a més, clar, t'insulten molt o no?
Va haver-hi una època...
De cop i volta, ja, si tens alguna...
No, és que crec que el més greu és que...
Perquè amb les xarxes i el tema de l'anonimat, de cop i volta, és un festival de rebre insults.
Sí, clar, i més des de l'anonimat pagant Sant Pere Canta perquè te'n caiguin 120 de cop, però això ja és un altre tema. Es diu Barçagate i també ho van destapar aquesta casa. No, crec que precisament el que és greu és quan no ens n'adonem i nosaltres vam arribar a tenir un pot al Moguts i havíem arribat a pagar, no sopars, però sí rondes de begudes després de la transmi, amb cada expressió, sobretot masclistes, racistes, no n'hi ha tan arrelades. Però masclistes, allò, hauret cada cop que se te n'escapi una. Per exemple, el futbol s'ha dit en molts anys amb molta naturalitat. Quan et toca marcar el davanter més difícil, és que aquest central ha de ballar amb la més lletja. I ens semblava normal. O quan un equip defensa molt bé...
Però això és justament quan la societat va evolucionant...
Però i encara la sents avui, perquè no sé si va ser ahir la nit, o sí, va ser ahir la nit que vaig sentir...
I quan tens el pot? Quan teniu?
Per sort, les últimes temporades anava quedant 8 i ja no el fem servir perquè ja... Crec que ens hem autocorregit bastant. Però ahir la nit encara sentia algú que... un barcelètic de Madrid, quan estem gravant aquesta conversa, és el dia abans d'un barcelètic de Madrid, i parlaven d'aquest partit com que l'Atlètic de Madrid, quan defensa bé, és que és molt difícil fotre-li mà. L'expressió fotre-li mà és cultura de la violació. És cultura de la violació i no ens n'adonem.
El que passa que...
I expressions com aquestes n'hi ha mil. Mil, que les hem hagut d'anar traient.
I que siguis conscient i les vagis millorant, però crec que és important tampoc, és a dir, tenir-ho present, millorar el que puguis millorar, però no portar... No dur l'anàlisi a l'extrem, no? Perquè, com tu bé dius, són expressions, són frases fetes, que si les hem eliminat molt millor i que siguis conscient i les tinguis present és de conya i les vas eliminant, però no arribar a l'estirabot de cop i volta de que...
Sí, d'antinaturalitzar-ho, no? Desnaturalitzar-ho
o de... Algú és que tu ets un masclista perquè has dit no sé què. Home, no ets cap masclista. Fa servir una expressió que està mal feta servir, està bé ser conscient, millorar-ho, però sense treure-ho de la mare.
Això és el que buscàvem fer, senyalar l'expressió. Ei, ojo l'expressió. I a qui se li hagi escapat, doncs ja posa l'euret.
L'euret.
No cal dir...
Quan deu arribar a recaptar?
Potser vam posar uns 30 i...
Déu-n'hi-do,
eh? No és poc, eh? És...
Són uns aurets, sí.
Sí, però crec que aquesta funció també la tenim, no? De ser responsables una mica amb evolucionar el ritme de la societat i és que segurament molta gent que ens escolta no és conscient de dir, ostres.
Que és al revés, fixa't, crec que el que ens passa és que la societat ens fa evolucionar
nosaltres. Ens porta a nosaltres, clar.
És a dir, no crec que la ràdio sigui la cara fa que la gent canviï...
No, al contrari.
No, crec que la gent cada cop és més conscient... cada cop anem a millor, la humanitat, encara que es vegin autèntiques barbaritats i de vegades sembli que és tot el contrari, si ho mirem històricament crec que anem a millor.
Però ja has dit, ara es vegin, que potser abans no es veien tant, no hi havia tanta capacitat per difondre-les, no? Casos particulars que van sortint i vas veient que no...
I nosaltres som el reflexe, però no crec que siguem nosaltres
els que movem el canvi.
No provoquem el canvi, ens adaptem i és com ha de ser, no?
Sí, però quan la societat t'empeny a fer aquest canvi... també és feina teva de mostrar-lo públicament.
Escolta, i amb els oients, per canviar de tema, què feu vosaltres amb els oients, el Moguts? Què deies? Els oients és una cosa que volem posar al centre, al final tots ens devem a l'oient, sense oient no hi ha ràdio. Què és el que creus que el Moguts podeu fer?
potser hauríem de tornar a omplir Toreskis com havíem omplert feia anys, abans de, des de la pandèmia, que no fem un Toreski.
Estic a favor.
I l'últim Toreski que vam fer, allò que era un... Crec que va ser un Madrid-Barça allà, que en venien dos o tres de seguits, i vam dir, ah, doncs mira, obrirem. Allò que obres tampoc sense grans expectatives, i el Toreski va estar ple dues hores abans del partit.
És que tenies això desaprofitat, tant en dies així no ho pots tenir.
I tot plegat, no? I el mogut és una de les coses que hem fet molt xules amb oients. El que passa és que ara hi ha moltes temporades que ja no estem en aquesta conjuntura del Barça, que és quan el Barça tenia la Lliga guanyada,
sí,
o aquests partits de Copa que ja eren intranscendents, quan era doble partit contra un equip de menys categoria, sortejava mentre els oients venien a fer d'analistes. Perquè al final,
boníssim,
el que et parlaves abans de diferenciar-te, nosaltres el camí que hem triat és que som l'única transmit català que té professionals del
qui
futbol
analitzant. Qui fa el càsting? Com seleccioneu? Això és boníssim, eh? A mi m'encanta que hi hagi oients, és a dir, és una cosa que els oients puguin participar, és una cosa que m'encanta.
Obríem xarxes, obríem via xarxes i per antena, òbviament, ho dones, i facilitàvem una adreça de correu i que ens escrivessin res, tres línies de motivació de qui eren, que es presentessin i per què volíem venir moguts a...
Jo t'animo a que feu els partits aquí al Toreski. De fet, en tots els programes que he fet sempre he intentat fer moltes coses a teatres, al carrer... perquè en un moment en què la ràdio no crec que estigui en un mal moment, la ràdio l'escolta moltíssima gent cada matí quan puja al cotxe, però és important també que estiguem al carrer, no? D'alguna forma, quan dius quin valor ens aporta la ràdio, un cop vam fer un directe i un oient ens posava la fotografia, hi havia un munt de gent, i deia... Ràdio 1, streaming 0. I vaig pensar, és veritat, no? Al final has d'apropar la ràdio a la gent, no? Donar la possibilitat de que vinguin. Quan fem directes, després ens quedem i estem xerrant amb els oients, potser ens tirem una hora allà parlant, la gent explica una mica la seva vida. I en un moment en què l'atenció de la gent està tan disputada, no? Perquè estem competint,
sí, clar, cada cop
contra
més oferta,
les xarxes socials, la tele, no sé què, és un valor treure la ràdio al carrer que crec que és molt important, que hem de fer tots, al mitjà, eh?
Ja no només treure-la, sinó també obrir-la.
Obrir-la. O sigui, tenir aquí la gent al Toreski, tenir aquest espai, que és una canya, aquí... Vamos.
Clar, és això, cada cop és més... És que em fa ràbia perquè em surten els anglicismes, que és una altra cosa que hauríem de cuidar, també, de dir, si tenim una llengua, per què hem de fer servir una altra, no?
Però quin és l'anglicisme?
El peer-to-peer, aquest, sí, no? El de tu a tu, perquè tot... És a dir, jo quan era petit, i quan tu eres petit segurament passava el mateix i escoltaves la ràdio,
sí,
veies la gent que parlava per la ràdio com una mena d'éssers en un pedestal.
Sí.
Això ja no li agrada a l'ullet.
Bueno, han canviat les formes de la ràdio, també. El meu pare treballava a la ràdio, a Ràdio Joventut, i clar... Jo quan volia treballar a la ràdio pensava és que no, jo no serveixo per la ràdio. És a dir, perquè el que tenia el meu cap eren aquells locutors, doncs, amb veus, l'Estadella, el Constantino Romero, el Bax...
Home, tu de veu no vas malament, eh?
No, però vull dir, a veure, Constantino Romero, Bax, Estadella... Clar, estem parlant d'un supernivell, però clar...
De les millors veus de la història de la ràdio
d'aquest
país,
segurament. No, però és que era nivell mig a la ràdio. És que era una cosa... Que, però això què és? I per sort la ràdio va anar canviant i va anar evolucionant. I després, quan ja vaig descobrir la ràdio d'entreteniment, no sé què escoltaves tu, ara m'expliques si vols, però, per exemple, jo recordo escoltar l'Àlex Gorina de nit en un programa que feia a l'estiu, crec que es deia Més enllà de mitjanit o alguna cosa així, i era una canya, ho feia a l'estiu i m'encantava, parlaven de cinema i feien com una mena de radioteatre on... se suposava que anaven en un vaixell, els oients entraven i seguien el rotllo tots com si fos una sèrie, no? Una cosa espectacular. Després, l'Arús, on despertava, per mi despertar-me i escoltar el meu germà rient com un boig perquè estava escoltant Arús con leche, que el feia aquí,
sí, sí.
Era brutal, no? Era una cosa que em divertia moltíssim i aquí, a partir d'aquí, vaig pensar, oh, potser en aquest codi una mica més divertit potser podria fer...
Aquí sí que veus la
fletxa. Potser podria fer una mica de ràdio aquí. Me'n vaig començar a veure. Efectivament, al final ha canviat. Crec que ara la veu és un factor... És un factor més, però no és el factor més...
Ja no la veu, el posat, eh? La gent no vol... Crec que tinc la sensació que els oients no volen gent en un pedestal.
Crec que els oients volen...
Que els instrueixi en, no, això és així, això està...
Crec que volen proximitat...
Exacte,
i
naturalitat.
I poc més, bueno, poc més. És tan fàcil i tan difícil, eh? No sé...
No, és senzill d'anunciar, de posar-hi quatre paraules i dir-ho amb una frase
curta. Naturalitat i tal, bueno, clar.
Però després posa-t'hi i fes-ho.
I tu què escoltaves?
Jo vaig arribar a la ràdio a través del futbol. Escoltava, quan jugava al Barça, escoltava el Puyol, i quan no jugava al Barça, escoltava Carrusel.
Sí.
Perquè era aquella època que el tenies un partit dissabte a la nit i els altres 9 de primera es jugaven tots junts el diumenge a la tarda i era un espectacle.
Sí, sí, absolut.
Narrar el carrusel per mi ha
sigut... Quan van separar els horaris i tal, a mi els programes de cap de setmana d'esports tan llargs...
Els has de reinventar una mica, no?
Sí, sí. Però clar, que això que dius, aquell moment carrusel amb tots a l'hora i tal...
Allò quan les dues últimes jornades encara es fan així, haver fet carrusels amb 9 partits a l'hora, narrant els 9 partits decisius de primera...
Entre un, l'altre, tal...
Clar, això és un regal que et fa la vida i surts d'allà amb l'adrenalina del 200% i penses, i això van ser així cada diumenge. Ja no per nosaltres, sinó per la gent que ho escolta, no? Pel seguiment de la competició.
Un autèntic show.
És una barbaritat, és un repte brutal. Jo arribo a la ràdio amb el futbol i aquí he acabat, no? Però després, jo sóc de la generació que escoltava el Prohibit als pares.
Sí,
amb el Josep Lobató. Amb el Lobató, quan jo tenia 14, 15 anys, hauria de ser el moment d'auge d'ells. I així d'entreteniment, de la mateixa... Perquè el Terrat m'agafa un pèl petit, a mi. Quan aquí a Ràdio Barcelona encara no... O sigui, tinc nocions, però no els tinc molt... No puc tenir records molt nítids. Jo el Buenafuente i Companyia els recordo ja a la tele. Però m'agradava molt, per exemple, el Problemes Domèstics, quan el feia el Manel Fuentes.
Sí.
Quan al principi, que encara tenia amb ell els Oscars, els que ara fa la competència, el Dalmau i l'Andreu, que els tenia fent personatges...
Escoltes ara els Oscars? Què escoltes de ràdio ara així?
Escolto moltíssima ràdio.
Perquè la gent de ràdio
tenia
tendència a ser una mica malalts.
Quan feia literatura a l'institut, em van passar una cita, que ara no recordo de quin autor era, perquè si tu no ets un pensador, jo aniríem junts al fons de la classe.
Però per dir la cita sense dir...
Però la cita era una cosa així que els escriptors, com menys llegeixen, menys plagien. I vaig pensar, ostres, això és bo per qualsevol cosa que facis a la vida. Sí, i quan vaig fer una primera pràctica de narració de molt jove, em van dir, ostres, tens la mateixa cadència exacta del Puyal.
Potser l'havies copiat de forma inconscient, clar, si l'escoltaves de petit,
em vaig adonar,
al final...
Era jove tirant a petit i vaig dir, clar, com que només escoltes un narrador, el copies inconscientment. I era tota aquesta època.
Fet...
I llavors va ser quan vaig començar a escoltar tots els narradors, sobretot els que fessin Barça que hi havia en aquell moment, que era just el Flaqui estava començant a fer-lo a Ona,
sí.
El Pou a RAC1, el Jordi Pons a Ona Catalana, el Puyal, òbviament, seguia a Catalunya Ràdio. Intentaves escoltar una mica tot el ventall i tots els que s'hi anessin afegint, no? El Barau, a l'època, va estar amb els Arús,
sí,
que era en castellà, però també el Barau era referent, l'Oliveros quan estava aquí... Clar, l'Oli l'havia intentat escoltar quan no jugaven tots a l'hora, perquè clar. A Carrusel el senties menys si el Barça jugava en l'horari unificat de les 5 de la tarda, no? I amb això... que vaig començar a fer les narracions, ho he anat extrapolant a tot. Tu has de presentar programes esportius. Clar, intenta escoltar tots els tipus d'editors que tinguis, en català, en castellà, d'aquí i d'allà, els diferents tipus de programes, els més desenfadats, els més seriosos, els més clàssics, els més acadèmics, més tertúlia, menys els més informatius.
És una mica malaltís tot això, eh? Vull dir, perquè...
Sí, però suposo
que... Jo, per exemple, estic fent 5 hores de ràdio, a vegades estic a la tarda, i em poso... Jo visc a Madrid, però, clar, ara mateix amb qualsevol aplicació, i em poso el clapés i me l'escolto 2 hores més. Dic, però si he escoltat 5 hores de ràdio, vull que estic... Però, clar, el que diem sempre a la ràdio, no? Com pots anar fent d'altres coses, el poso, que m'agrada molt, molt, la veritat. Crec que és dels millors programes que es fan a la ràdio. No diré el millor, perquè això... va en funció del moment, no? Però és dels millors programes que es fan ara. El Versió RAC1 és espectacular. Crec que va estar aquí, no? El Toni, a les converses.
Sí.
I havia estat a Ràdio Barcelona.
Sí, home, el Toni...
I el que dius tu escoltes molt en la part esport, però és que a mi m'agrada escoltar... És que m'agrada molt el Búnquer, que em sembla un invent...
També.
Em sembla un superprograma. És un programa que està molt bé. Fixa't que molts són de ràdio catalana, no? O de catalans. Que és una cosa que sempre va cridar l'atenció, no? La passió que hi ha a Catalunya per la ràdio. Però crec que sí, que està molt bé que escoltem, no? Que escoltem tota mena de programes i que els tinguem presents i anem bevent una miqueta de tots.
És que això no deixa de ser un ofici. I és com el que fa vins o fa cerveses o fa no sé què, que sí, no sí. Només fa el seu.
Som uns malalts, uns malalts.
Que va,
això és vici.
Va i va a fires i va... I, doncs al final és un ofici que té, crec, per sort, molt bona salut, Xavi, i és un plaer que ens hem pogut trobar aquí per reunir-nos.
Escolta, i volia dir, que no volia marxar sense dir, i que Ràdio Barcelona segueixi empenyent. Vull dir que crec, de debò, que Ràdio Barcelona, tots els actes que han fet al centenari, ha estat brutal. Crec que és una font de talent impressionant. Ha marcat la pauta sempre a Ràdio Barcelona concretament i espero que segueixi sent així molts anys. Ara escolto el Sastre, cada matí em poso una estoneta.
Un altre que ha sortit d'aquí. Que...
I un altre, però que s'ha tornat un monstre de cop i volta.
És un
monstre.
És una mica la mitja mal per això, ja el veies, eh?
Sí.
Quan corria
sí,
per dalt sí, aquí, veia, informatius, ja el veies
sí,
i deies...
Sí, ui. Però no aquest nivell, eh? De cop i volta
no
ha fet com una cosa que ha guanyat pes de cop d'una forma radical. Però bueno... Que seguiu treballant, felicitats, i ens veiem al 200 aniversari, no?
Sí,
bueno,
perquè
no veurem,
això és el que ha donat de si el primer centenari de Ràdio Barcelona.
He fet un càlcul ràpid i no arribem.
A partir de la setmana que ve comencen els segons cent. Xavi, gràcies, això és casa teva.
A vosaltres.
Cent anys de ràdio amb el suport d'Abertis.